L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Benvinguts a aquest vespre de dijous 9 d'octubre de 2014. Obrim nou programa del Plusvàlua on parlarem, com cada setmana, sobre l'actualitat econòmica. I fa poques hores que hem sabut que Patrick Modiano ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. L'etern candidat francès ha estat per fi premiat amb aquest premi internacional de tant prestigi. Un escriptor que, a més, és conegut per el record, per la memòria que ha posat en peu sobre alguns temes una mica terbolosos, com per exemple la participació de França en les persecucions jueves. Avui parlarem també de literatura i de cultura, per tant, perquè la cultura, a part de cuidar-nos l'ànima, també és una indústria que està en crisi. Parlarem de l'entrada d'Amazon a Alemanya i al Regne Unit amb la seva línia de biblioteca en tarifa plana. I també parlarem de per què no entra a Espanya. Sabrem l'opinió dels nostres tertulians d'avui, la senyora Montse Esteve, empresària, amb l'empresa catalana enginyera agroforestal, el senyor Alfredo García, enginyer industrial, i el senyor Robert Plana, consultor d'empreses. I també parlarem avui sobre la veritat sobre la situació econòmica espanyola. Són moltes les veus de sirena que ens anuncien creixement i millora. Però els hi hem de fer cas? Ho sabrem en uns instants quan entrevistem el senyor Eduard Arruga, vicepresident i director de l'àrea d'economia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Societat Catalana d'Economia. Així doncs, amb Jordi Carretero, l'equip tècnic, que avui ens té un programa preparat ple de literatura i de lletres, i jo mateixa, Carla Gràcia, us donem la benvinguda al Plusvàlua.
L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
L'editorial del secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Joan Maria Solà, ens anuncia avui que, si seguim dia a dia la informació que apareix als diversos mitjans, ens és difícil destriar què hi ha de veritat en la quantitat de continguts que ens arriben. Fins i tot ens preguntem aquests dies si, en tantes bones perspectives que se'ns anuncien, què hi ha de propaganda, potser feta en un bon sentit, de mirar d'animar i crear una mica d'ambient econòmic positiu després de tants mesos, això sí. Així sentim a parlar sobre la fi de la crisi, del bon camí que està prenent l'economia espanyola, sobre creixement i sobre que ja s'ha fet l'esforç que requeria la situació. I és cert, l'esforç s'ha fet i ha repercutit en forma molt dura sobre molts ciutadans. El problema és que aquests ciutadans no veuen uns resultats positius tangibles, mentre, per d'altra banda, malgrat el producte interior brut ha crescut respecte de l'any anterior, ho ha fet de forma molt moderada. Els dos greus problemes de l'economia espanyola, tant les altes taxes d'atur com el fet que l'endeutament públic i el privat continuen augmentant i per al moment no sembla que hi hagi posat fre. Per altra banda, és evident que s'ha avançat en una devaluació interna, en el sentit que la reducció de costos laborals i la millora dels beneficis empresarials facilita un increment de la inversió i fa més competitiva l'economia espanyola. Aquest augment de la productivitat ajuda a millorar les exportacions, però darrerament una certa atonia als mercats exteriors ens porta a pensar que podem entrar en una fase d'estancament i sense creixement serà impossible solucionar els dos gravíssims problemes de l'atur i l'endeutament. Per tant, malgrat és lògic que per part de l'administració que s'intenti millorar les expectatives de la gent, tant predicant que s'albiren nous horitzons més amables com proposant mesures que s'espera que tinguin efectes positius sobre la situació econòmica, com, per exemple, l'anunciada reforma fiscal, cal saber exactament quina és la situació i estar-ne ben informats. Per aquest motiu, per parlar-nos dels problemes vells i nous de l'economia en aquest any 2014, hem convidat al programa el senyor Eduard Arruga, vicepresident i director de l'àrea d'economia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Societat Catalana d'Economia. Bona tarda, senyor Arruga.
Molt bona tarda.
Gràcies per venir a aclarar-nos una mica la situació econòmica real de casa nostra.
M'ho posa molt difícil intentar aclarir perquè, com vostè veu, pels mitjans de comunicació, doncs les opinions són molt diverses i no hi ha una unanimitat. Jo el que puc fer és intentar donar una opinió objectiva i no gens esbiaixada, no tinc cap interès polític, sinó una visió del que pensen la major part dels economistes de Catalunya.
Senyor Ruga, l'FMI anuncia un creixement superior al previst per a Espanya. A la vegada, aquesta previsió està per sota de la prevista pel govern de Mariano Rajoy, que arriba fins al 2% de creixement l'any vinent. Ens podem fiar de totes aquestes previsions que ens diuen que tot anirà bé?
Bona pregunta. Com amb les previsions meteorològiques? Ens en podem fiar en el sentit de que podem pensar que seria possible, que són possibles. El que no podem creure és que siguin segures. Les previsions que fa el govern espanyol i en part també les que fa el Fons Monetari Internacional, en bona part, diguem, dirigides o recomanades pel propi govern espanyol, són positives. I són positives perquè realment no hi ha motius per pensar que la cosa empitjora. És a dir, durant molts anys, pràcticament durant 6 o gairebé 7 anys, l'economia, la situació econòmica ha anat a menys i ha anat empitjorant. Tan empitjorat que ja cap a començaments d'aquest any anàvem dient que havíem tocat terra, havíem tocat fons. I quan es toca fons, ja per anar més avall s'ha d'escarbar. I això amb economia és més difícil. Si realment hem tocat fons, ara podríem dir que estem per la pista de rodadura, esperant com un avió doncs, que arribi un moment d'enlairar-se. Però pensar que ens enlairarem ja amb aquests creixements del 1,2, 1,5, no arriba al 2% sobre l'any anterior, no és possible pensar que ens enlairarem. És a dir, les previsions són possibles, però no serà la realitat millor que aquestes previsions. Al contrari, és possible que algunes dècimes menys de creixement es produeixin, sobretot si tenim en compte els darrers esdeveniments i les darreres informacions. Dos exemples per dir quines són les darreres informacions. Una, la situació sanitària que s'ha produït a Espanya és molt probable que sigui aprofitada per altres països competidors en matèria de turisme per tal d'intentar atreure més viatgers cap a ells i dir, com que a Espanya hi ha Ebola, sense precisar que són casos molt concrets, de moment dos morts, és possible que n'hi hagi una tercera aquesta mateixa setmana, però això segurament, doncs, si jo fos ministre de turisme d'Itàlia, de Grècia, de França o de Croàcia, evidentment aprofitaria l'ocasió per treure turistes cap allà. El segon és que Alemanya, que és un gran motor de la Unió Europea, per no dir el primer motor de la Unió Europea, i un dels principals destins de les exportacions espanyoles, doncs està anunciant que aquest any no puja al revés. I, per tant, doncs, trobem dificultats amb el mercat exterior. És a dir, que les previsions són possibles, però el que és segur és que no, la realitat no superarà aquestes previsions optimistes.
Per tant, senyor Arruga, optimisme, però moderat, amb calma.
Molt moderat, molt moderat. No sols moderat, sinó molt moderat. Per què? Perquè la situació econòmica que viuen els ciutadans d'Espanya no millora gaire. És a dir, l'atur continua sent molt alt, si hi ha creació d'ocupació és bastant temporal, transitòria, i quan s'acaba la temporada turística el nombre de treballadors disminueix. La indústria creix poc, sobretot degut a aquesta incertesa de la demanda exterior, i per tant no tenim motius per pensar que la situació econòmica millorarà.
Un dels temes principals, precisament, és això, és l'atur, no? Perquè per molt que puguem parlar d'un creixement econòmic en números, en termes, en PIBs, no? amb xifres, després la gent, com vostè diu, tampoc ho nota tant. Quan podrem començar a veure un tomb en aquest sentit?
Confio, això és una confiança i de grau inferior al que tenim en les previsions, però confio en que cap a meitats de l'any 2015, començaments del 2016, podrem veure una real millora de la situació. És previsible que, un cop passades les eleccions municipals i quan s'albirin les eleccions generals, cap a finals del 2015, les legislatives al Parlament d'Espanya, les Corts, llavors potser els cants de sirena que ens faran tots els partits per dir-nos que això anirà millor, potser ajudin a millorar l'optimisme, tant dels ciutadans com, sobretot, dels empresaris, que són els que realment creen llocs de treball.
És a dir, la confiança riquesa augmentarà.
És a dir, és previsible. Si realment ens donen missatges que tinguin fonament, no simplement cants de sirena o crides que arribarem a la lluna, no? És a dir, quan realment hi puguem tenir confiança en que els que es presentin a les eleccions doncs mereixen el nostre crèdit. En aquell moment sí que potser podrem començar a pensar en una millora de la situació econòmica. Una qüestió és senzilla i la història ens ho diu. Estem en un nivell d'atur molt alt, sobretot d'atur oficial, potser el real pugui ser una mica inferior perquè qui més qui menys s'espavila per treballar i per tenir alguns ingressos, encara que siguin sense declarar. Però, en tot cas, com que el que ens importa és el nivell oficial d'atur, estem a prop del 25%, i la història ens diu que baixar aquest percentatge com a màxim i amb un bon ritme de creixement es pot assolir una rebaixa d'un punt cada any. El qual vol dir que per baixar a 10 o 12% d'atur oficial necessitarem també 10 o 12 anys. És a dir, fins a l'any 2025, que és un període, penso, bastant llarg, doncs ens trobarem encara en una situació.
I és una perspectiva positiva, perquè baixar sí, un 1% d'atur consecutiu és una molt bona previsió sostinguda, no?
Sí, hem de tenir un ritme de creixement. El que passa és que la situació actual és tan fluixa i tan d'incertesa que créixer sobre una situació dolenta no és tan difícil com créixer sobre una situació més positiva.
Mm. Senyor Arruga, parlava del tema d'Alemanya, és a dir, de les exportacions, també. Si d'alguna cosa ens n'hem sortit durant aquest temps és per una part del turisme i per l'altra per les exportacions. És possible que s'estigui aturant aquest cicle de creixement amb les exportacions?
És possible. És possible que ja no haguem de confiar tant a curt termini, diria jo, amb l'efecte profitós de les exportacions de béns i de les exportacions de serveis, com és el turisme. És una exportació que es fa a dins del país, però no deixa de ser una certa exportació perquè són diners que venen de fora a canvi d'uns serveis que donem aquí en lloc d'enviar productes a fora. L'efecte sobre l'economia és semblant, amb una diferència, que aquí les exportacions de serveis, és a dir, l'ocupació en matèria d'allotjament, de restauració, etc., crea més llocs de treball que l'exportació de béns amb el mateix significat econòmic, amb el mateix volum econòmic.
I amb menys cost de desplaçaments, de transport.
Sí, no hi ha tants costos d'energia, posem per cas, per transport, etc. I es queda aquí el que els economistes en diem el valor afegit. Ara bé, com que no podem confiar tant a curt termini, repeteixo, durant segurament el proper any, amb aquesta recuperació o un major creixement de les exportacions i del turisme, haurem de confiar més en que un factor, aquest sí que està jugant positivament, que és la devaluació de l'euro respecte al dòlar. ens està fent guanyar una competitivitat en els mercats exteriors. Evidentment, no sols a Espanya, a tots els béns que es produeixen i serveis que es produeixen a l'eurozona, a la zona de l'euro. Però aquest és un factor positiu, en aquest sentit, en quan, diguem-ne, guanyem competitivitat cara a Estats Units, a Mèxic, a Brasil, a la mateixa Rússia, si s'aixequen les restriccions que hi ha a les importacions o les importacions provinents de la Unió Europea, etc. En aquest sentit és positiu. La devaluació de l'euro respecte al dòlar té un efecte canvi clarament negatiu, que és la pujada en euros del preu del petroli. És a dir, la factura energètica...
Absolutament necessària a l'hora del transport i la logística.
Exacte. No, i del consum i del propi d'energia. Mm-hmm. Ens costarà més. Però l'efecte combinat dels dos estimo que pot ser positiu. És a dir, en aquest sentit, una devaluació de l'euro respecte al dòlar, pensem que fa 3 mesos per comprar un euro en els mercats exteriors s'havien de pagar gairebé 1,38 o 1,39 dòlars i actualment el mercat per comprar un euro amb 1,26 o 1,27 dòlars n'hi ha prou. És a dir, hi ha hagut una devaluació real en el mercat de divises de l'euro de l'ordre del 10%. Què vol dir? Simplement que els productes de l'eurozona costen un 10% menys pels clients estrangers en els mercats amb dòlars, no en els mercats amb euro.
Mm-hmm. Senyor Arruga, senyor Eduard Arruga, vicepresident i director de l'àrea d'Economia del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Societat Catalana d'Economia. Parlem de devaluació interna. Jo volia convidar els nostres tertulians d'avui a que formessin part de l'entrevista una mica, si m'ho permet, a la senyora Montse Esteve, empresària, al senyor Alfredo García, enginyer industrial, i al senyor Roberto Plana, consultor d'empreses, perquè el concepte de devaluació interna té persones a favor, persones en contra, com quasi totes les coses, no? Perquè parlem de devaluació interna, ara parlem sobretot de la moneda, però també la reducció dels costos laborals, per tant dels salaris, la flexibilització de la contractació, ha fet que Espanya d'alguna manera sigui una mica més competitiva, però al mateix temps doncs, té la part social de fins i tot de reduir potser el consum intern, si es cobra menys, potser es consumirà menys internament. Com veuen aquest procés de devaluació interna? Senyora Esteve, mires per sobre de les ulleres.
No, a veure, és el que vostè ha dit, és un tema important, perquè dintre, en el comerç intern, la gent sí que va tirant, però va reduint els seus despeses, o sigui, cada vegada estrictament fa el que és imprescindible, que són les primeres necessitats, però cada vegada va reduint moltíssim. Tu vas en els súpers i veus que la gent cada vegada es compra, sense voler dir que sigui dolenta, però cada vegada la gent compra marca blanca, perquè hi ha una diferència de preu important. Bueno, cosa més flagrant que l'anunci d'aquell que, imagina't, fill meu, que pan com pan i lo de dintre, imagina't-ho. Això és bastant freqüent. Llavors, els salaris es redueixen, però hi ha l'energia, ja venim de cara a l'hivern, avui no, però l'hivern s'ha de pagar la calefacció. Aquestes coses són inevitables en una família. Llavors, si el sou és baix, què reduirem? Redueixen moltíssim l'alimentació, que socialment és el que deia vostè. Això és un problema. Mm-hmm. Jo ho veig d'aquesta manera. No sé els altres...
Senyor Alfredo García.
Sí, bona tarda. Jo voldria afegir, estic molt d'acord, clar, no? Però voldria afegir un parell d'aspectes per mi positius, no? I és que, d'una banda, els preus interns també han baixat.
Si vas no sé, si anem al supermercat, no. a mi amb el carret de la compra, no sé quan ha baixat, ho hauríem de comprovar. Però en alguns aspectes sí.
Jo poso un exemple que no sé si és prou indicatiu, no?
En l'habitatge, per exemple,
sí. Els menús, si vas pel carrer, vas mirant als restaurants o vas que tenen a fora l'oferta, no? Abans el menú mínim era 13-15 euros. Avui trobes menús a barris per 8-9 euros. D'alguna manera els preus han baixat, no? Jo crec que això, clar, també ajuda a que el consum sigui més sostenible, no? I també, d'altra banda, jo crec que també han baixat les falses expectatives, tant a nivell personal el que eren despeses que potser no eren imprescindibles o que eren hipotecar-se d'una forma no coherent, no? Doncs avui en dia crec que el consumidor té una consciència més estricta de fins a on pot arribar, no? I el mateix que es diu del consumidor privat ho diria de l'empresa pública i de l'administració. Si recordem, no fa més enllà de 10 anys, fèiem despeses brutals. Avui he llegit a la premsa que els...
Empreses despeses basades en endeutament.
Sí, també poso aquí un exemple, no, que és el que deia de la premsa d'avui, no? La línia 9 del metro té ja des de fa anys, no?, els trens preparats per posar-los en marxa perquè es van comprar. És una línia que va sense conductors, la més llarga d'Europa, etcètera, etcètera, etcètera. Avui en dia aquesta despesa no es faria. Perquè s'ha demostrat que a més de no ser justificada el que és l'estructura bàsica de Barcelona, es poden trobar solucions més econòmiques. Es podrà fer l'enllaç de l'aeroport a la ciutat sense haver de sufragar tot el conjunt d'una obra que, repeteixo, avui en dia es faria per 3 o 4 vegades menys del seu cost, no?
Senyor Plana, què en pensa vostè de l'avaluació interna? Home,
han sortit en tants temes que es fa difícil una mica concretar. Una pincellada sobre la macroeconomia. La macroeconomia, que parlem del PIB, jo crec que tindria sempre de fer PIB a condicions iguals. Quan l'IVA era el 16% i ara que és el 21%. Per tant, aquest PIB del 21%, que més o menys és igual al PIB del 16%, és una fal·làcia. Parlem raonadament de les coses reals, comparem coses equiparables.
Podria es refereix moment... a que realment la riquesa per persona davant d'un impost tan alt és diferent.
És que el PIB, hi ha moltes maneres de calcular, una d'elles és tot els IVAs de tot el país. Si l'IVA és el 21% i arribem a un PIB de tanto, i abans era un 16% i arribem a un PIB del mateix, vol dir que a nivell de mercaderies, de consum de real, a condicions iguals no és el mateix.
Bueno, ja no diem ara que amb el PIB, a més, inclourem la prostitució, les drogues i les armes.
Això és la guinda, això és la guinda. Per tant, el tema aquest de la macroeconomia, de les seves pròpies lleis, que està sempre molt separada de la microeconomia. Si parlem de les empreses, que el terreny que es movem nosaltres, o jo em moc, llavors, evidentment, els temps anteriors no tornaran. Tothom és conscient. Hi ha una altra estructura de despeses que hi havia abans. Després de personal, en proporció, ha baixat, el qual és molt, molt malaurat per a les persones. I, en canvi, el tema de l'energia, el tema d'altres despeses que provenen de companyies estatalitzades o multinacionals, digue com vulguis, la que tenen força en el mercat, aquestes no han baixat. Llavors, què passa a les empreses? Bé, doncs, com sempre intentar adequar-se al seu entorn del moment. Jo m'he trobat realment en grups d'empreses, mirant uns als altres. Sí que durant un temps l'exportació era una vàlvula d'escapatòria. Ara és més difícil, perquè d'una altra manera pues, és una competència terrible a nivell internacional. I a nivell de mercat local no ha crescut. I els productes han de ser més econòmics, també. Llavors l'empresa es té d'adaptar continuadament. I aquesta adaptació continuada, el que surt més desfavorit és el tema salarial. L'empresa, evidentment, gaudeix d'un avantatge perquè els salaris són més baixos, però si estàs dins de l'empresa i ets l'empresari, et sap greu que la teva gent no tingui el nivell de vida que tenia i que tu no li pots oferir. Llavors, aquí hi ha una problemàtica important, social, de l'empresari, d'alguns, perdó, perquè no tothom. Alguns empresaris...
I dels assalariats.
Alguns empresaris que tenen un sentit social de la seva pròpia empresa, que es donen compte que la riquesa que pot donar als seus empleats és menor. I això li sap greu. I, per altra banda, el tema de l'atur, aquest, bueno, una vegada hem sortit comentant el tema, jo no crec que tingui solució a través de les empreses. És un problema que ultrapassa l'empresa com a tal i és el país que tindria de trobar altres mecanismes per reduir l'atur. Parlem de l'atur del 20%. I el juvenil, que és prop del 50%. Això és un drama tan enorme que esgarrifa només de pensar-hi. Llavors, estem en una situació canviant. Una situació difícil de preveure.
Senyor Arruga, vostè què en pensa? De tot això que anem comentant. L'avaluació interna...
Estic molt d'acord amb el que ha dit la Montserrat Esteve i molt d'acord també amb el que ha dit en Ricard Plana a la seva primera part. És a dir, és la devaluació interna és la pitjor forma de guanyar competitivitat. Que devaluem o rebaixem els sous, sobretot els sous. I inclús, si volem, la retribució en els capitals. Per tal d'aconseguir menors preus de venda, és una forma, diguem-ne, artificial de baixar-ho i, a més, insostenible, amb conseqüències negatives tant sobre el consum intern com sobre la possibilitat d'estalvi i, per tant, després d'inversió. És a dir, la devaluació per guanyar la devaluació interna. Igual, si volem, que la devaluació externa per guanyar competitivitat no són elements positius, perquè tenen conseqüències, no diré indirectes, sinó gairebé directes, negatives.
Què hauríem de fer, llavors, senyor Ruga?
Bé, aquí...
Caldria protegir...
Fer un esforç. Uh-huh. Fer un esforç. En primer lloc, per exemple, amb increment de productivitat, que amb les mateixes hores de treball, amb la mateixa intensitat de capital, puguem produir més béns o més serveis. És a dir, que fem les coses millor, podríem dir. Això és un esforç. I així guanyarem productivitat, que vol dir produir més béns i serveis pel mateix cost, pel mateix esforç, podríem dir, laboral i de capital.
Que pot ser que això ja ho estiguem fent, perquè amb les reduccions de plantilla de les empreses, molta gent es veu amb la necessitat de fer dues feines, que va, la feina que potser feien dues persones abans.
Sí, aquesta és una conseqüència, mm-hmm, si volem, negativa, mm-hmm, de l'increment de productivitat, si no hi ha increment de producció perquè no hi ha increment de demanda. Si hi hagués increment de demanda perquè tenim possibilitats de comprar o possibilitats de vendre a l'exterior, llavors sí que la major producció es troba, diguem-ne, amb un preu unitari inferior pel mateix esforç que s'ha fet. La millor manera d'augmentar productivitat, de totes maneres, és, per exemple, per la via, per un costat, de la millora amb les infraestructures, que n'hi diem, millores en els sistemes de transport. L'Alfred García apuntava el tema de que la connexió amb l'aeroport des de la ciutat de Barcelona es podria fer de manera molt més barata, amb menys cost, amb menys inversió, que amb una línia molt novedosa i més costosa. És un exemple. També hauríem de millorar moltes altres infraestructures de transport, per exemple, el anar cap a França, etc. El recent problema, per exemple, que hi ha hagut a Girona, uh-huh, amb la inundació del túnel, és un exemple de que les coses no es fan bé. I si es fessin bé i fem bones inversions en infraestructures, hi guanyarem molt. Un segon capítol és el de l'educació. Evidentment, l'efecte d'això sobre la productivitat és més a mig i llarg termini. Però és molt important que ara evitar el que deia Robert Plana sobre l'atur juvenil. Si els eduquem bé, si tenen formació, si tenen educació, si estan preparats i tenen ganes de fer-ho bé, en el fons es rendiran molt més que nosaltres mateixos, diguem-ne, que els treballadors ja amb certa... encara que tinguem experiència. I en tercer lloc, un altre és les empreses han d'innovar, han de cercar, doncs, a fer recerca, productes més nous, més que satisfaguin millor les necessitats de les persones. Això en quant a la competitivitat. En quant a la qüestió fiscal que deia en Robert Plana, jo diria que participo del seu criteri respecte que l'augment de l'IVA, primer era del 16%, després del 18% i després del 21%, això dona més recursos al sector públic i menys als ciutadans, perquè ens costen més, diguem-ne, dediquem més part dels nostres ingressos, dels sous, podríem dir, de les retribucions, a pagar, doncs, deute públic o les despeses del sector públic. I aquí hi ha també una qüestió social molt important. Jo animo, acabaré en un minut, jo animo en els que ens escolten a que busquin la factura de la companyia elèctrica que els subministra electricitat.
Que més ara no està a la moda perquè és nova.
I encara que a vegades sigui difícil d'entendre, observin la xifra que posa per un bé tan essencial com és l'energia elèctrica, quin és el tipus d'IVA que paguem. Que paguem un 21% d'IVA sobre un bé tan essencial com és el llum, doncs em sembla, francament, d'oblidar totalment qualsevol política social. Si, en canvi, la comparen amb la factura de l'aigua, posem per cas, observaran que ja en la factura de l'aigua hi ha un cànon de l'aigua, hi ha un clavegueram, hi ha altres tasses, però allà l'impost almenys és del 10%. Amb la factura d'electricitat és d'un 21%. Només si el govern decidís, amb aquesta pretesa reforma fiscal, baixar el tipus d'IVA del 21 al 10, pensi que automàticament el cost de l'energia per tots els ciutadans...
I per les empreses.
I per les empreses. No, per les empreses, perdoni. Per les empreses l'IVA no té efecte...
El mateix.
És indiferent, perquè...
Perquè se'l pot desgravar
després. Ho dedueixen del que han pagat i només paguen la diferència entre el que han cobrat i el que han pagat en termes d'IVA.
Per
el problema aquí està amb els ciutadans, que som els consumidors, de llum. L'aigua, repeteixo, la taxa és del 10%, amb l'electricitat és del 21%. I a sobre, inclús, si fixen a la factura, hi ha un lloc que diu impost sobre electricitat, que ve a ser cap al 5% del cost del consum. Doncs bé, sobre aquest impost també paguem el 21%. O sigui, que paguem un impost, l'IVA, sobre un altre impost. És una doble imposició que, en principi, de política social no en té res. Aquesta política fiscal, o aquesta situació fiscal, és, evidentment, doncs, molt dolenta pels ciutadans.
Senyor Eduard Arruga, el convido a que es quedi a la nostra tertúlia econòmica. Parlarem dels temes d'actualitat i parlarem, entre d'altres coses, també de la reforma fiscal, que no n'hem pogut parlar en l'entrevista, però que, i encara que avui no és pura actualitat econòmica, sí que és un tema que està sobre la taula i del que tothom en parla. Doncs continuarem aquí, al Plusvàlua, d'aquí uns segons. Continuem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb la tertúlia econòmica, amb els nostres tertulians d'avui, la senyora Montse Esteve, el senyor Alfredo García i el senyor Robert Plana, i el nostre entrevistat d'avui, el senyor Eduard Arruga. El Parlament Europeu ha avalat finalment la designació de l'exministre espanyol Miguel Arias Cañete com a futur comissari de Clima i Medi Ambient dins de l'executiu comunitari que presidirà Jean-Claude Juncker. Parlàvem d'energia. Justament, senyor Arruga. Sí. Com veu aquesta confirmació?
Bé, és curiosa. Quan el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va dir que volia proposar Miguel Arias Cañete com a futur comissari, ho va dir com a comissari encarregat d'agricultura. Després de certs problemes que van fer que el senyor Arias Cañete estigués durant una època una mica calladet, després del que havia dit en la seva conversa amb la senyora
la Díaz, presentadora, sí.
Doncs amb l'altra candidata, diguem-ne, doncs va estar calladet, i la veritat és que sigui futur comissari de Clima i de Medi Ambient i també en temes d'energia, doncs la veritat és que sorprèn bastant, en primer lloc perquè no és la seva especialitat, i en segon lloc perquè queden dubtes respecte a la seva independència en relació a empreses energètiques.
Perquè Arias Cañete té interessos en empreses energètiques.
Sembla que els tenia i que hi ha familiars seus que els continuen tenint. Ara bé, pensem una cosa. Un comissari europeu, en principi, no és un representant de l'Estat que l'ha proposat. El senyor Arias Cañete no ha d'estar, segons l'Estatut de la Unió Europea, no ha d'estar allà per defensar interessos espanyols. Ha d'actuar allà plenament com a europeu.
Miri, ara, jo m'alegraria no si no defensés
no
ni els seus
ningú.
Interessos.
Això no s'ho creu
ja no els espanyols, els seus personals.
Però ha de ser així.
Senyor
hauria de
Pedro
ser així.
García.
Sí, jo voldria portar una mica la contrària, no? I m'excuso, D'una banda, el ministre Arias Cañete, en el seu ministeri, havia sigut competent en temes de medi ambient. Per tant, al màxim nivell del govern espanyol ja havia tingut aquestes responsabilitats, no? I després, d'altra banda, encara que no representi a Espanya en el Comissariat Europeu, no, és molt important tenir representants espanyols al màxim nivell d'Europa. Quan van tenir Almunia i altres, no, pues era una bona jugada per a Espanya. No? I en aquest cas també a mi m'ha sobtat moltíssim que amb el procés de votació, que si hem d'entendre respecte a tot el procediment europeu i que ha sigut sempre escrupulós i acurat, no, el resultat ha sigut positiu. És a dir, tampoc jo he de prejutjar coses que sembla que ha analitzat el Parlament Europeu bastant a fons abans de donar la seva llum verda. No? Però bé, en la votació ha destacat que estaven votant, vulguis que no, una persona que representaria, encara que fos de forma implícita a Espanya, ja ha comptat amb vots negatius de diputats espanyols, i no pas d'algun grup que sigui antisistema, que ho pots entendre, no? Sinó de la segona força política d'Espanya. Cosa que no havia passat abans. És a dir, Europa o ens unim o no tenim res a fer. Llavors també penso que afeblir d'entrada o intentar afeblir la postura d'un comissari espanyol que vulguis que no tindrà un mandat que ha moltes oportunitats de fer coses com a espanyol i com a europeu no em sembla bé.
És veritat que és un reflex de la situació que s'està vivint a Espanya de divisió. De totes maneres, perdó, sí que és cert també que en altres ocasions hi ha hagut més unanimitat, fos d'un costat o fos d'un altre. Potser en aquest cas hi havien hagut, ja durant la campanya i també doncs, per al tema d'interessos, alguns elements en contra. No ho sé, senyora Esteve.
Sí, hi havia hagut alguns elements. Ell té... A veure, el nostre company té tota la raó del món de dir i defensar que és bo que hi hagi algun espanyol a dintre, almenys d'un país proper, almenys...
I a més un tema tan important com l'energia.
Sí, com l'energia. L'únic que passa és que li ha costat una mica.
Un tema que, a més, Espanya no en té, quasi, d'energia. Té poca
energia. No, la compra. Mm-hmm. La compra, però aquest és un dels problemes importants. Per què la compra, l'energia? La compra perquè els hi convé comprar-la. Els hi convé al resta d'Europa. Jo no sé si aquest senyor... I frenen moltes vegades les infraestructures que s'han fet aquí, perquè aquí s'han proposat infinitat d'energia alternativa i
de
veus
fet,
que hi ha països que tiren endavant i aquí està tot parat. Vull dir, jo, per exemple, coneixo moltíssim l'energia, o sigui, les calefaccions actuals. Avui dia les calefaccions de biomassa, que es diu que eren de llenya i ara són xips o són pèl·lets, etcètera, és una tercera part de la factura del gas. Això s'hauria d'impulsar moltíssim més. Tenim els boscos que creixen sols. Si no es cremen a l'estiu, es cremen a l'hivern. Més val cremar-los tallant bé i cremar-los a l'hivern, a dintre de les calefaccions. Tot això, el govern de Madrid i el govern d'aquí, es frenen. Estem parlant de les eòliques, estem parlant d'una quantitat d'energies que, bueno, la sensació és que, sense voler-me carregar el senyor Cañete, però si tenen una sèrie d'empreses que són favorables al no tenir energies alternatives, pues miren amb una altra banda, i això és preocupant. I la factura de l'electricitat, com dèiem fa un moment, que a vegades dispara més. Hi ha famílies que... Bueno, l'any passat l'electrodomèstic que es va vendre a Catalunya va ser l'estufa de butano. I dius...
Que això és antic.
L'estufa de butà, diu, sí, la posen al mig del passadís...
Perquè és més
perquè l'estufa de butà val el que val i quan s'acaba poden tornar a anar. Però
això
quan els
pobresa.
Hi arriben i et diuen, però no tenies calefacció? Diu, sí, però és que el tanc de gasoil em costa 2.000 euros. i disposar de 2.000 euros de cop, quantes famílies poden? Jo, que és una pregunta que us faig a tots tertulians, però jo crec que hi ha molt poca gent que disposi d'aquest líquid de dir, patapam, pago. I, en canvi, la bombona, pues mira, apiladets i ja està.
Senyor Plana.
És un altre dels problemes que inquieta tothom, i més des de fora, sembla que és un joc entre grans. El senyor Canyeta ha sigut nomenat perquè han quedat d'acord que jo no et critico el senyor Canyeta i tu no em critiques el senyor Tal. Per tant, tu i jo, el Grup Popular Europeu i el Grup Socialista Europeu. El PSOE s'ha desmarcat, però no té prou pes per tindre pes. Per tant, vist des de fora, ja s'ho faran, el que la gent pensa. Respecte al tema de les renovables, jo penso que és totalment escandalós. Espanya té un sol magnífic. Té vent també a l'Empordà, per exemple, i tot arreu, i allà als Terres de l'Ebre. Aquí hauria de ser un país realment alimentat per renovables des de fa molts, molts anys. I recentment han tret totes les subvencions.
I lideràvem l'energia
renovable. Sí, però és que han tret totes les subvencions i ara realment no es pot anar per aquí i les empreses han hagut de tancar les que dedicaven als renovables. Per què ho han fet, això? Bueno, tornem a pensar una mica des de fora, perquè el pes de les elèctriques a Espanya és tan important que condiciona les decisions del govern, tenen un IVA del 21% i viva la Pepa. No és, estan dient que van a repartir 6.000 milions d'euros als accionistes de l'empresa elèctrica. I altra, això és la meitat, perquè havien dit 12.000, perquè ho faran dues vegades. Bueno, resulta 12.000 milions pels accionistes repartint de guanys d'accions a les elèctriques, amb els directors del país. Bueno, és escandalós. Hi ha tants escàndals a tot arreu en aquests moments que són homes, però realment no s'entén. Espanya està, jo diria, en situació molt, molt precària en moltes, moltes coses.
Volia avui plantejar-los el tema que potser toquem poc, la veritat, aquí a Plusvàlua, i que avui és un d'aquests dies que el podem tocar amb tranquil·litat, perquè és el tema del dia, que és la cultura. Avui s'ha anunciat el Nobel de Literatura, Patrick Modiano, escriptor francès, un escriptor molt reconegut de llarga carrera, que a més havia estat una mica etern candidat, ja es va dir quan no va ser anunciat el 2007, que potser es quedaria sense, i per fi ha tingut aquest reconeixement. Ha escrit llibres com Carrer de les Botigues Fosques o En el Cafè de la Joventut Perduda. Molts llibres sobre la memòria històrica dels moments de la Segona Guerra Mundial, entre d'altres, però principalment en aquest moment. Bé, doncs en el moment en què s'anuncia aquest Premi de Literatura també s'està celebrant la Fira del Llibre de Frankfurt, com saben, la fira més important del món editorial aquí a Europa, on Amazon ha anunciat la seva introducció a Alemanya i al Regne Unit d'una biblioteca de llibres, podríem dir com un Spotify de llibres amb una tarifa plana que no arriba als 9 euros. Les crítiques han estat totals contra Espanya. Per què? Perquè com que Espanya té tanta pirateria, Amazon ha dit que de moment no pot entrar a Espanya perquè igualment seguirien piratejant. Al mateix temps tenim també les crítiques de tota la part dels àmbits del futbol, que també s'estan posant en contra de la pirateria. Per què no resolem aquest tema? Els hi plantejo.
A veure, perquè hi ha un tema que, a veure, tu vas a una llibreria, compres el llibre, aquí sobre la taula tenim un, i val el que val. Però quan tu dius, bueno, no, el compraré, el llegiré a la taula, per què he de pagar el mateix preu d'aquest llibre? Per què he de pagar el mateix preu si no té el mateix cost? A veure, jo entenc que hi ha uns costos, hi ha uns beneficis que ha de tenir, però el llibre físic té un preu i el llibre dintre d'una taula
sí,
no té aquest preu.
Aquest fet passa igual a França, Itàlia, Estats Units i Alemanya. Bueno, és a dir, la diferència del preu d'un llibre físic, un llibre amb tablet a Espanya, és la mateixa que tenim aquí. Però, en canvi, a França quasi no hi ha pirateria i aquí tenim uns percentatges brutals.
No és una qüestió de cultura, eh? I d'educació.
Això és el que estic preguntant jo. Què passa?
És el mateix que l'atur, perdó, és el mateix que l'atur que deia el senyor Arruga. Al jovent hi ha una cosa que és importantíssima que ha de fer, és la filosofia de l'esforç, que ells no en tenen. Perquè quan els ofereixen una feina, D'entrada comencen a fer números, tant de gastos de transport, no val la pena anar-hi. I dius, bueno, però vés-hi i a lo millor el mes que ve cobraràs alguna més. No, 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 i et diuen que no. Llavors vol dir que els hem educat malament, que aquí tenim un problema educacional d'escoles, de pares, de família, d'ambient, no ho sé, algú que m'ho
escriuri
o no.
Estava dient que sí amb el cap perquè no puc estar més d'acord, no? L'altre dia, no sé on vaig sentir o llegir, no?, que deia un ciutadà de Suïs que definia Suïssa un país on la gent s'aturava amb el semàfor en vermell.
No, i com aquí, que tothom passa si no passen cotxes.
Clar, aquí la cultura nostra, ja des de la picaresca d'èpoques cervantines, no?, és de que campi qui pugui. I el més és el que no paga impostos, el que es descarrega gratis tot, el que passa en vermell perquè no hi ha cotxes, etcètera. És un tema, i ja dic, no puc estar més d'acord, no?, gravíssim, de manca de cultura cívica. El que pensa que no paguen impostos, estalvia diners, no té en compte que està perjudicant tota la resta que sí que paga, ja sí mateix, en quant a serveis públics. No? D'altra banda, i també és curiós, no?, si bé això és veritat, també és veritat, avui també ho he vist a la premsa, no?, que el 40% d'espanyols no llegeixen cap llibre a l'any, ni en paper, ni molt menys en tablet, ni en res de res. Dius, carai, i coincideix amb l'altre tema, és una manca total d'educació en civisme i educació bàsica de cultivar tu mateix, de teixir, de buscar...
I més amb la crisi, perquè si hem de reduir amb alguna cosa, amb què reduïm?
Clar, clar, clar.
Amb cultura, és el primer amb el que reduïm.
Bueno, jo he...
No m'incloc igual, però em refereixo com a país.
Bueno, jo he tingut un problema fa poc, he tingut que buidar una casa que hi havia molts llibres, jo tinc una bona biblioteca i casa hi és, encantada de tenir-la, però tinc dues amigues que estan en una biblioteca. No acceptamos libros. Jo, quan vaig sentir això, no acceptem llibres, de cap manera. I quan li vaig dir, bueno, però abans acceptàveu. Diu, mira, abans donàvem molts llibres a presons. Ara les presons, si no és amb tablet, no volen llibres. Diu, i a més, tenen unes bones televisions, no volen llegir. No llegeixen. Esclar, és el que deia, és preocupant.
Tenim un problema, per tant, tant de cultura del país com industrial, perquè n'hem d'oblidar que l'àmbit cultural també és una indústria.
Tenim un problema, un altre més. Si tu alguna vegada mires la televisió i veus que fa una enquesta a una gent que passa pel carrer, malauradament la manera d'expressar-se aquella persona és molt limitada, no sap raonar, no sap contestar i realment demostra un nivell cultural molt baix. Si tu fas la mateixa enquesta a França, és assombrós la manera que té la gent de contestar, de pensar, de raonar i donar la seva opinió. El nivell cultural francès, tradicionalment dona molta importància a la cultura, és moltes vegades més que a Espanya. I a partir d'aquí, doncs la gent no llegeix, la gent no, realment li complica la vida un llibre com aquest perquè té moltes pàgines i és més fàcil mirar una pantalla i jugar a joc d'ordinador. I això està cada vegada més generalitzat. I els nanos petits són mestres ja de l'iPad. Els petits, 4, 5 anys, 6 anys. I no diem que ja tenen el seu telèfon mòbil i evidentment el mouen i tot això. Jo crec que això faria falta redreçar la situació d'una manera molt clara i s'ha de fer polítiques culturals molt potentes, que la gent sigui conscient de que estem ficant-se en un pou, que ja no en sortirem si no tenim cultura suficient, i és un més dels problemes que tenim a Espanya.
Senyor Ruga, vostè apuntava l'IVA, veritat? Un dels temes més controvertits va ser l'augment de l'IVA en el cinema, per exemple, no?
Sí, sí, que tinguem un tipus de l'IVA del 21% també és contradictori amb qualsevol política social i amb qualsevol política de futur. Per exemple, respecte a la cultura, jo sóc bibliòfil, m'agraden molt els llibres, però considero que la cultura no s'acaba amb els llibres, ni els llibres són l'únic instrument de la cultura. La cultura és fruit de l'educació, de les persones que volen interessar-se per millorar els seus coneixements i el seu civisme. En aquest país, en el que la cultura sigui el cinema, diguem-ne, de lleure, que és el majoritari, sigui un cinema més cultural, que malauradament encara és minoritari, que haguem de pagar un impost alt, és evident que és aberrant totalment. però també que el paguem pels llibres. Però on hem d'anar més és a una educació perquè la gent tingui cultura. Però, no, evidentment, no n'hi ha prou amb educar. Després s'ha de controlar. I què ens passa? El mateix que amb el frau fiscal. Si un es pot s'escapa i no paga impostos, o té ingressos amb nen bé per no tenir-los, no haver-los de declarar, ha d'haver-hi més control. S'ha dit, per exemple, que a Espanya,
unes
encara que no
ens
ho sembli, tenim pocs inspectors fiscals. I els que hi ha, resulta que potser a vegades estan esbiaixats, persegueixen amb uns grups abans que amb uns altres. Ho sembla, no dic necessàriament, però
bueno, si tinguéssim els mateixos inspectors, haguessin estat a Madrid i no els que tenim a Catalunya, segurament no hagués hagut el frau que hi ha tant, perquè a Catalunya sí que tenim una pressió tremenda, eh?
Exacte, per això dic que estan esbiaixats amb el sentit de que els inspectors que hi ha no parlava sols dels de Catalunya.
Aquí es marca bé.
Sinó que van més cap un costat que amb un altre, cap uns grups de persones que amb uns altres. És a dir, ha d'haver-hi més educació i més control del civisme de les persones.
Molt bé, per acabar, tenim 5 minutets per acabar el programa. Volia preguntar-los, tenim alguns temes econòmics sobre la taula que haurem de deixar una mica per la setmana vinent alguns, però tenim una crisi en el país que, com apuntava el senyor Arruga, és greu, malgrat sigui sanitària, és social i, per tant, també econòmica, que és el tema del contagi d'Ebola, de l'epidèmia aquesta que encara és molt petita però que bé, que ens té a tots preocupats, per suposat. Com han vist tots aquests dimes i diretes que hi ha que estan havent-hi entre la ministra, el president, tot el sector mèdic?
Bé, jo només faré una apuntació. Tinc familiars a Madrid i fa 2 mesos o 3 mesos ens vam veure i la meva cosina, que no és la cosina, és la parella, em va dir, jo no sé què piensen en Madrid. Han cerrado el hospital d'infecciosos. Esclar, a veure, un hospital d'infecciosos no es pot tancar. Què passa? Si està tancat, l'obren amb gent que no està especialitzada. Venen gent de fora, venen que no estan preparats. No vol dir que sanitàriament no estiguin preparats, però amb totes les feines hi ha un protocol a seguir. Amb medicina, amb enginyeria, amb tot. És clar, si tu poses gent que no està preparada...
O que no està acostumada.
No té, ha de seguir un protocol, suposo que amb enginyeria, doncs hi ha el mateix, amb economia hi ha uns números que s'han de fer. Si tu tens una gent que els improvises, bueno, passa el que passa.
Senyor, no? Sí,
jo també, ràpidament, no? M'ha sobtat molt la reacció que abans de saber què està passant ja es demanen dimissions. És a dir, estem en una situació, com recordava fa anys quan jo... era a Itàlia, no? Que es deia molt això de piove porco governo, no? Plou porco al govern, no? És a dir, qualsevol cosa que passi, abans de res, ja la reacció immediata és demanar dimissions sense saber ben bé el què, no?
Per un costat demanar dimissions i per l'altre costat justificar, però, sí, perquè tant és una cosa com l'altra.
Allí es va veure un episodi mundial, epicentre a Madrid, no? D'histèria col·lectiva sobre el tema del pobre gos que van haver de sacrificar, no? És a dir, hem perdut una mica la sensació de la proporció de les coses, no? Ara com ara tenim una cadena inicial d'infectats, que és la infermera aquesta i el seu cercle familiar, no? Bueno, s'ha criticat, i en raó, de que 5 dies va estar sense diagnòstica, però és que va morir abans d'allir a Estats Units un personatge que va recórrer 15 dies a Estats Units infectat, no? Sense que se li instal·lés en un lloc de control absolut per evitar que s'escampés la malaltia, no? És a dir, és un tema que és d'una banda molt nou, d'altra banda que també té una perillositat social que si escoltes als que saben, els mèdics, no? És relativament limitada perquè té una incubació de 21 dies i no es transmet més que per contacte directe i llavors estem prejutjant abans de saber el què, doncs, quins són els culpables, no?
Doncs seguirem aquest tema perquè ens queda un minutet per acabar el programa, només senyor Arruga, senyor Plana.
Jo diria, en certa manera, que som un país emocional i la gent aquesta emoció ha sortit ara com altres vegades surt.
Senyor Arruga.
Que desitgem que la crisi sanitària s'acabi de seguida en bé de la societat i de l'economia.
Doncs així ho desitgem i ho seguirem, en tornarem a parlar, o esperem que ja no, que ja s'hagi solucionat d'alguna manera dijous de la setmana vinent, com cada dijous, de 8 a 9, aquí al Plusvàlua. Donem les gràcies a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, i com sempre al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, qui ens ha portat en l'equip tècnic el Jordi Carretero i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Moltes gràcies, Montse Esteve, Alfredo García, Roberto Plana, Eduard Arruga, per ser amb nosaltres avui, i fins la setmana vinent.